Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the legs, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 107. Ens trobem al mig de les Ardenes, que ja sabeu que és aquesta setmana meravellosa de les més boniques de tot l'any, en què podem gaudir de l'Amstel Gold Race, de la Fletxa Valona i també de la Lieja, el quart monument de la temporada. Qui se l'emportarà, per cert? Mathieu van der Poel? Tadej Pogacar? Creieu que algú més té possibilitats de guanyar-la? Bé, avui desgranarem algunes claus del que pot passar aquest proper diumenge i analitzarem, per descomptat, el que vam viure a l'Amstel, la clàssica de la cervesa. Avui, programa XL, amb l'anàlisi del Fletxa, però també de la Mireia Benito, que s'estrena aquesta temporada i amb ella hem de viatjar fins a Bèlgica a saber com es troba. I ja que parlo amb ella, li preguntaré per la volta femenina, aquesta primera edició per etapes, perquè més avui tinc alguna coseta, una petita, no diria xafarderia, però sí algun petit detall que us podem avançar aquí a Ràdio Volta. Quedeu-vos, que després de la Mireia parlarem també d'aquesta volta femenina, que mica en mica va creixent. I per tancar el programa d'avui, conversa amb el Marc Brustenga. Tenia ganes d'abraçar-lo després de parlar amb ell, perquè en aquesta conversa el Marc es va obrir, de dalt a baix, sincerant-se, mostrant-se molt humà sobre el que ha patit aquests últims mesos, gairebé 2 anys, diria, coincidint amb el seu pas pel Trek, tot plegat per culpa d'uns problemes físics que ens acosten a la persona que hi ha més enllà del ciclista. Abans, però, resum sonor, passant per la Fletxa Brabançona de la setmana passada, pel Tour de Dubs, amb victòria de Lenny Martínez, aquestes curses del cap de setmana que hi havia d'un dia per territori francès, en què sobretot, destaca el retorn del Jordi López. I acabarem, lògicament, amb l'Amstel. Oh, quins 2 finals! Especialment el de la victòria de Vives. Ai, vull dir, la victòria de Marian Foss. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Brabantse pijl na een indrukwekkende solo-inspanning liet Vollering ter plaatse op de Holsteide en maakt het vervolgens keurig af. En Vollering gaat ze dan stand houden? Ja.
Benoît Cosse-Lefroy, idéalement placé. Benoît Cosse-Lefroy qui produit son effort maintenant et qui va passer. Benoît Cosse-Lefroy s'impose après une place de 3, après une place de 2, après une place de 3 et tout ça lors de ses 4 dernières saisons. Enfin, la victoire pour Benoît Cosse-Lefroy qui succède au palmarès
ou de Clément Berthet va aller s'imposer. C'est Lenny Martinez qui lance en premier. Ah, il est cuit, Clément Berthet. Et la nouvelle victoire donc pour la Groupama FDJ après la classique Grand Besançon remportée par Lenny Martinez après le Tour du Jura remportée par David Godu. La grande classe de Lenny Martinez, la célébration à la Kylian Mbappé et la victoire, la quatrième.
También Lisa Longo Borghini buscando sus opciones ahí por la parte izquierda de la carretera coincidiendo con Lorena Vives que no sé si va a encontrar el hueco para remontarle. Vamos a ver si empieza el sprint y vamos a ver si alguien puede ganar, pero ojo, ojo.
¿A qué ha perdido?
Ojo, ojo. Ojo, ¿eh?
Uf.
Yo no lo tengo claro. Porque ha metido 2 brazos ahí Marian Vos y vamos
Marian
a ver.
Marian, sí, yo creo que se la ha arrebatado.
Se la ha levantado,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo creo que también.
Sí.
¿Ya? Venga, ahí está la victoria de Marian Vos. La 251. Va a estar entre las mejores de esta Amstel Gold Race. Estas imágenes que nunca nos gustan, que no son para nada agradables, el apoyo de sus compañeras después de lo que ha pasado, pero es cierto que bueno, ha sido un fallo grave para la experiencia y para la corredora que es ella.
He's acting as leading. T-Spinot looks very, very strong. Comes up onto the side wheel here and suddenly finding a space. Tom Pidcock goes for the barriers here. T-Spinot, it looks like he may well have this one. Tom Pidcock got the drive though. It's going to be three up. It's going to be on the throw. Oh, Tom Pidcock just gets there. Brilliant at work. That was fantastic. Just moderated his drive until the very last. Played an excellent game of poker at the very end. That was superb. What a race. Never disappoints. The Amstel Gold Race is a thriller every single time.
Ho visto anche...
Vabbè, gli hanno dato... Vabbè, neanche una media, è proprio un bicchierino così tranquillo.
Sono andato in... sono in crisi ora.
Ecco, Beno, bravissimo.
Alla goccia.
Benoit
alla goccia.
Davvero belga, patria della birra.
Alla goccia.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Aquests que sentíem eren des d'Itàlia, com comentaven, el Sant Hilari de Thies Benoit, al podi de l'Amstel, fotent-se tota la cervesa d'un sol glob, mentre el vencedor Tom Pidcock amb prou feines l'aprovava. Ara en parlarem, però abans, i per ordre, primer, a la fletxa brabançona, victòria d'Elisa Longoborghini, després de superar a Demi Vollering en aquest cara a cara final, superant-la amb superioritat, amb molta diferència, i avui amb la Mireia Benito vull parlar d'aquest sorpasso que sembla que estem vivint entre el Lidl Trek i les estrelles, les figures de l'SD Works. A la fletxa brabançona masculina, victòria de Benoit Cosnefroy, després d'haver estat tercer el 2020, segon el 2022, tercer el 2023 i victòria aquest 2024. Com dèiem, en aquestes proves d'un dia de França, el Tour de Dubs, amb victòria de Lenny Martínez, amb celebració imitant a Kylian Mbappé, aquests dies en què va tornar després de 9 mesos el Jordi López. El primer programa d'aquesta temporada de Ràdio Volta conversàvem amb ell, amb el de Badalona, que ens explicava com havia passat aquests mesos de baixa per la síndrome de Guillain-Barré. I acabem amb l'Amstel femenina, en què Lorena Vives aixeca els braços abans d'hora i l'avança Marianne Vos, 251 victòries com a professionals de Vos, i amb l'Amstel masculina, amb victòria molt bonica, de Tom Pidcock. Tot això ho analitzem al Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs amb el cap ja a l'últim monument, jo crec, d'aquesta primera part de la temporada, però, bueno, una setmana que han passat coses a l'Amstel.
Sí, setmana de les Ardenes, pensant ja en la Lieja, com dius, però d'entrada això que ha passat, amb la clàssica de la cervesa, amb l'Amstel Gold Race, victòria de Pidcock, totes les mirades posades sobre Van Der Poel, i jo em volia preguntar si és que sempre ha de guanyar el més fort o aquí l'estratègia és també un factor fonamental que tant ens agrada que hi sigui.
No, al final, mira, quan dius d'estratègia, parles això d'estratègia, de vegades s'ha de diferenciar, no? Que és la tàctica, és l'estratègia, no? L'estratègia poder del Van Der Poel anava més encaminada a la Lieja i no tant a l'Amstel. L'estratègia és de guanyar un altre moment i la tàctica la van fer servir a l'Amstel. Van canviar d'aquesta tàctica de ser ells, jo crec, els que dominaven la cursa, venien d'exhibicions del Van Der Poel, entra en un escenari diferent, en un context també diferent, que és com és l'Amstel Gold Race, amb nous corredors, en aquest sentit, on no li tens tant la mira agafada, perquè és gent que podia fer un calendari diferent al que ha fet el Van Der Poel, i clar, ells opten per no endurir la prova com van fer a les altres curses, no? Sobretot a Tour de Flandes i Paris-Roubaix. Deixen fer, i sobretot sorprèn molt aquesta manera d'afrontar aquesta cursa com l'Amstel, sobretot perquè el Van Der Poel no entra al trap als atacs, deixa que altres corredors agafin aquesta responsabilitat, deixa perdre, entre cometes, una cursa com l'Amstel,
sí.
I queda el dubte de dir, ostres, molts titulars diuen és que estava fluix el Van Der Poel, això ho qüestiono jo és un titular que no te'l compro. Per mi el Van Der Poel no és que no estigués fluix, sinó que va jugar a no jugar, precisament. Està fora de joc. Que això, clar, això no vol dir que no tingués cames. Cames va tenir perquè estava allà al davant. El que passa que entenc que no va voler apretar del tot.
Per tant, hem d'interpretar el que va passar a l'Amstel en clau Lieja, que recordem és aquest proper diumenge, i això de Van Der Poel té una expressió pròpia, no? Em deies abans de connectar.
Clar, és que t'he dit en uns titulars que vaig llegir un cop acabat la cursa, els primers anàlisis que em fan, guanya Pidcock i Van Der Poel sembla que estigui més fluix, i després llegeixes també les declaracions del propi Van Der Poel, que en anglès deia "Sometimes you need to gamble". En gamble és una expressió en anglès que vol dir això, de jugar. O sigui, de jugar quan vas al casino i fas aquests jocs més a l'atzar. Te la jugues al que digui la sort, en aquest sentit, no? I els equips holandesos, en les reunions d'equips, molts cops, no, tu fas un tipus de planning i dius, bueno, fins a aquest punt, i a partir d'aquest punt, we gamble. I fem el bon joc, juguem a veure què passa. De vegades el gamble pot dir, faig un atac boig, però es refereix molt més a això inesperat, a fer el contrari del que tothom s'espera. És jugar, en aquest sentit. Van jugar una miqueta més a perdre la cursa, a l'atzar, no vol dir que no volguessin guanyar, però si guanyaven seria d'una altra manera molt diferent a la que havien fet. O sigui, era arriscant que poder la victòria els hi vingués més donada per moviments d'altres corredors.
Clar.
I mira, no es va, i la cursa va marxar, un corredor com el Pidcock, amb un Hirschi que estava per allà, amb un Benot, que porta una temporada molt similar a la de Van Der Poel. Vaja, la meva interpretació és, i jo ho deia a la transmissió d'Eurosport, a veure, l'estat de forma del Van Der Poel no es perd en una setmana. Recordem que no és un corredor que ha guanyat Flandes i Roubaix, mira, amb un sprint a dos, a tres, no, ha dominat, però per molt. O sigui, sí. Ha fet exhibicions. Llavors, cada cop i volta, no, si és que no ho facis, no vol dir que no tinguis la condició. I jo crec que l'actitud del Van Der Poel va ser molt més passiva, sobretot. És la lectura que faig. I el per què és això, perquè la mirada la tenen probablement més vista a la Lieja, que és el següent monument. Recordem, l'Alpes in Phoenix ha guanyat, de moment, els tres moments d'aquesta temporada. Clar, si guanyen el quart, és un domini històric d'un equip en curses, en monuments, pròpiament dits, no? O que significaria guanyar San Remo, Flandes, Roubaix i Lieja. Llavors, entenc que l'objectiu de l'equip és aquest, precisament, i saben que per aconseguir-ho no poden anar a l'Amstel, que no és un monument, a guanyar-lo durant una exhibició, perquè si no arribaràs a la sortida de la Lieja, bueno, tothom esperant que la cursa la facis tu, i això pot ser perjudicial, sobretot perquè abans hem parlat, no?, d'un altre escenari, d'un altre context, amb nous corredors, entre el Pogacar.
Sí.
Clar, aquí la cosa ja canvia, llavors la tàctica que has fet a les altres curses de dominar, d'endurir la prova per després fer un atac des de lluny, poder no et val. Llavors has de deixar que altres corredors mengin del pastís, també, no? Que altres equips tinguin gana, que ho vegin possible, i a partir d'aquí impliques altres equips, altres corredors, a aquests moviments que s'esperen, que seran del Pogacar. I la responsabilitat no cau al 100% ni en el Van Der Poel ni en l'equip del Van Der Poel, si no es reparteix més.
Ara tornarem després a Van Der Poel i a aquesta Lieja, preguntaré a veure qui veus més favorits, si Pogacar, si Van Der Poel, però encara un parell de qüestions sobre l'Amstel. La primera, Tom Pidcock, que em valoris la seva victòria, perquè pensem en Pidcock com un dels grans, que a més guanya molt, però de fet només ha guanyat 5 proves o 5 curses, però déu-n'hi-do, aquest Amstel, un Strade Bianche, és cert, una etapa a la Volta a l'Algarve, una etapa al Tour de França i una etapa, o la Fletxa Brabançona. Com va guanyar Pidcock? Què té aquest corredor que el faci diferent, així especial?
És molt versàtil, i la versatilitat que té el Pidcock és que la defineix precisament el seu palmarès. És capaç de guanyar proves difícils, com és l'Amstel, i etapes del Tour de França també molt, molt dures. És un corredor poder, de moment, per 3 setmanes ho hem de veure, però jo crec que tindria la capacitat. I en la seva versatilitat, clar, entra el mountain bike, que ha estat campió del món l'any passat. Vaja, és un corredor que competeix a ciclocross també varia molt, no? Li ha agradat molt aquest tipus de calendaris competitius i alternatius, però en disciplines, no en, no en, en formats, vale? Ja. Del mateix esport en si. I com va guanyar l'Amstel? Ho va fer llegint els moviments, veure ben bé on, com estava la cursa, no esperant, sobretot, que fos un altre corredor el que la fes dura, sinó anticipant, sent proactiu en aquest sentit i buscant la victòria. Després, l'esprint final va buscar molt bé la roda bona, que era la del Hiski, va tenir la sang freda d'esta roda del Hiski, va deixar que el Van Sevenant i el Thijs Benoot llancessin inicialment aquest esprint final, i ell va fer l'esforç bueno, per guanyar amb claredat davant la resta. Ell, de fet, va dir, podria dir que és el segon cop que guanyo l'Amstel, però no vull entrar en polèmica i, vale, és el primer cop que la guanyo, però recordem, aquest corredor, Jarl Fiennes, va estar en un sprint de photo finish amb el Wout van Aert, precisament, que és un altre corredoràs, i clar, la polèmica va estar que molts diuen encara que aquella photo finish no es va llegir del tot bé, que era tan justa que la victòria era del Pidcock, però que li van donar al van Aert.
A la foto finis
per l'equip del Van Aert, sí. Precisament perquè és un equip holandès. Sí, bueno, sí. No ho sabem. El que sí que és cert, jo veig la victòria del Pidcock i ho dic així, també ho vaig dir en la transmissió, s'ha fet justícia, en certa manera, perquè bueno, ara tant el Van Aert com el Pidcock tenen una Amstel, tots dos, i mira, al final tots dos han acabat guanyant aquesta cursa.
La foto finish, protagonista també d'alguna manera de la prova femenina, parlaves de versatilitat, no sé si definir com una corredora versàtil, perquè ho té tot, Marianne Vos, s'ha anat redefinint amb el pas dels anys, però com li fot la cartera a Vives, que la caga directament?
Sí, no, clar, la Vives, clar, és molt difícil superar la Vives, que és la corredora més ràpida a l'actualitat, en sprints d'aquest tipus, i Salvera Massadora, i després Marianne Vos, corredora molt més experimentada, que no lluita fins al final, fins a la línia d'arribada, li treu la cartera. O sigui, va ser un final també preciós en aquest sentit, i doncs aprenen moltes coses. Sobretot això, no donar mai per perduda una cursa i sobretot no donar-la mai per guanyada fins que no creues la línia arribada.
Que no sé, tu n'has vist de tots colors. Quan els ciclistes deixaran de celebrar abans d'hora, eh?
No ho sé, és difícil. Jo entenc que de vegades és també és aquest esforç final que costa tant de fer, i jo crec que és una miqueta que el corredor ja no pot i es deixa anar i celebra. La veritat és que jo ho veig així, perquè molts cops quan fas un sprint, un esforç d'aquest tipus, tens un límit, i aquest límit, aquest últim mitja roda, 2 metres, 3 metres, és un món en un sprint. És un esforç màxim, és molta distància. Llavors, és una manera tu de dir, mira, ja celebro, perquè ja t'ho veus i ja has fet, en aquest tipus d'esprint, de celebracions em refereixo. Però realment no t'has de... O sigui, jo crec que la Vives no, realment no podia més, vale? I va celebrar quan ella va dir, és que ara em toca celebrar perquè no puc aguantar més aquest esforç, i la raó entre cometes, perquè en principi és la distància que has mal calculat i que al final costa arribar a la línia d'arribada, és això. O sigui, els últims metres, i en refereixo als últims 2 metres, són terribles, un sprint, un esforç d'aquest tipus. Per tant, la raó no és la celebració en si, sinó la mida de la distància que has agafat per fer l'esprint.
D'acord. Queda entès, queda explicat. I quedava una última pregunta. Ens espera Lieja, un altre monument. Pogacar, Van Der Poel, un outsider, podríem dir. Per qui apostes?
Hem d'apostar per aquests dos corredors. Tenim l'incògnita, sobretot amb Pogacar, de veure com arriba, sobretot d'un període una miqueta més llarg sense competir. Sabem i coneixent el Pogacar que estarà al nivell, i aquest nivell serà molt alt d'exhibició. Exhibició com, mira, es va donar l'any passat amb el Renko també, però aquest any el Renko no hi és i hi ha el Van Der Poel. O sigui que el meu mode de veure-ho a partir de la Redut és on la cursa realment es decidirà i es pot tornar a veure una exhibició d'aquest tipus, que marxi el guanyador a la Redut. La meva gran incògnita és si marxarà un corredor sol o seran dos els que marxin. I si en el cas de ser dos, al tanto perquè podíem ser testimonis d'un esprint entre dos grandíssims com és el Pogacar i el Van Der Poel, que això seria genial per ser una exhibició de dos corredors molt forts amb la incògnita final de qui guanya aquest esprint. Seria per mi el guió perfecte per diumenge.
Ja només ho estaves dient, m'ho estava imaginant i se'm fotia la pell de gallina. Així que veurem diumenge què passa. Joan Antoni, parlem al proper programa. Moltíssimes gràcies.
Res, fins la propera. Gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara que amb el Fletxa hem analitzat què ha passat, amb aquests ulls d'observador privilegiat que ens acosta ell, que ens cedeix ell, volem entrar dins amb la Mireia Benito, una temporada més aquí, col·laboradora de Ràdio Volta amb la Mireia. Atenció, perquè vam parlar amb ella just abans d'aquesta Amstel. Ella marxava a Bèlgica, volia estar lògicament concentrada en aquest tríptic de les Ardenes, i abans del viatge vam poder parlar amb ella. Ho notareu a la conversa, i ho notareu sobretot perquè a l'Amstel ella va haver d'abandonar amb uns problemes pulmonars que no sap ben bé de què són. Potser en aquesta conversa hi trobem la resposta, eh? No ho descartaria. I de moment, ara mateix, no sé què passarà d'aquí dos dies, que es perd la resta del tríptic de les Ardenes. Veurem les proves que li acaben fent, què determinen aquests problemes que han estat, que esperem, lògicament, que siguin poca cosa. Però més enllà de l'actualitat, amb la Mireia sempre ens agrada parlar en general de la situació, del panorama del calendari femení, i és una veu molt autoritzada. Doncs va, conversa amb la Mireia. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Bé, molt bé, i tu?
Bé. Arrencant ja aquesta temporada de Ràdio Volta, tornem a comptar amb tu. I d'entrada m'agradaria que ens expliquessis una mica com aquest inici de temporada, que no sé si a mig gas o diferent, o com ha anat fins ara.
Bé, doncs sorprenentment bé per les expectatives que teníem al principi, perquè em van operar al desembre, llavors vaig tenir una pretemporada una mica més complicada de l'habitual i no sabia ben bé com començaria, però la veritat és que prou bé. Ja vam començar corrent a Mallorca, que són les clàssiques que han fet noves aquest any, que la veritat és que és una iniciativa superbona, perquè així els equips hi aprofitem per fer una concentració d'equip a Mallorca, en el nostre cas, per exemple, i és un molt bon lloc per començar la temporada. I bé, doncs ja vam començar força bé i ara doncs seguim preparant els següents objectius.
Mira, ara que ho comenta, recordo aquest inici a Mallorca, que es va anunciar que es farien la versió femenina també, a més de la masculina, de les proves, i va haver un moment que em sona que s'especulés amb si no acabarien sortint, si s'acabarien posposant o suspenent. Però vaja, com dius, al llarg del desembre i gener, que vaig estar per la costa valenciana, sí que veia molts equips masculins de pretemporada, també femenins, vosaltres també, en aquest cas a Mallorca. És a dir, que en aquest sentit, aquest pas cap a la professionalització entenc que va creixent també a marxes forçades.
Sí, al final s'han d'anar adaptant, bueno, ens hem d'anar adaptant tots una mica a la situació que hi ha cada any. I bueno, el que estem veient és que cada any les temporades són més i més llargues, és a dir, estem veient que comencen abans i acaben més tard, per la qual cosa doncs també has de començar la pretemporada, diguem, una mica abans per ja arrencar en condicions. Així que això és una mica el que estan buscant tots els equips,
sí,
pressions
sí.
Ja a les èpoques de desembre.
Ara et preguntaré, per aquest inici de temporada més en clau esportiva, perquè vull treure aquest Lidl Trek que tu em parlaves tant l'any passat, la temporada passada, però primer de tot vull parlar també una mica de tu, perquè aquestes últimes, no sé si setmanes o dies, has estat de concentració amb la selecció espanyola, crec que a Sierra Nevada. De què va tot plegat? Perquè no sé si és habitual a aquestes alçades de temporada que passi això.
Bé, ens hi hem trobat alguna altra vegada, però bueno, aquest any sí que és veritat que el el focus està una mica posat de cares a les Olimpiades. Tot i així, tots sabem que les Olimpiades és una cosa de la qual de moment no se'n parla gaire, no? Perquè en el cas de les hi ha dos places molt adjudicades, però bueno, això, tot i així volien fer una concentració en alçada per tenir una mica a tot l'equip una mica a punt, no? Pel que pogués passar. I bé, doncs a mi m'ha anat de perles també poder formar part d'aquest grup, no? I poder fer aquestes tres setmanes en alçada, que al final és una cosa que encara no havia provat mai, no? Fer les tres setmanes que normalment es recomanen. Així que, bueno, ho aprofitaré també per veure com reacciona el cos i per preparar tant les clàssiques de les Ardenes que anaran ara pròximament, com també la Vuelta que tenim d'aquí tres setmanes.
Interessant, eh? I què tal? Bueno, dius que encara queden setmanes per veure com respon el cos, però què tal això, tres setmanes en alçada? En un inici, ja aprofito per afegir-ho, en un inici de temporada que també t'he vist fent gravel, però vaja, una mica com et sents o com et trobes el cos?
Ah, bé, doncs han sigut més complicades de l'esperat, perquè vam tenir doncs molt mal temps, sobretot de la setmana del mig, diguem. Vam tenir nevades fortíssimes que ens van deixar bastant fora de joc. O sigui, bueno, hauríem de baixar els cotxes cada dia cap a baix, cap a la zona de Granada, i així per poder sortir a entrenar. I tot i així vam tenir això una època de molt, molt mal temps, que, bueno, això sempre pot passar, no?, quan vas a la muntanya. I bé, sí que és veritat que ara en tornar, aquests primers dies he estat molt cansada, però, bueno, diuen que en principi això ja és més o menys el que s'esperaria, no?, uns primers dies així de bastant de cansament, perquè al final també he estat entrenant moltes hores, intensitat, el fet d'estar en alçada també fa que tot es multipliqui una mica per dos, no? I bé, doncs ara haurem de aquesta setmana recuperar i a veure una mica, doncs, què tal les primeres competicions. Pot sortir, les primeres sobretot poden sortir o molt bé o molt malament, així que esperem que sigui que molt bé, però bueno, haurem d'anar veient.
Bé, és interessant a veure com va creixent tot plegat de forma paral·lela, avançant a diferents rimes. Abans parlaves de les curses, que en van apareixent més, aquesta professionalització que sempre parlem amb tu. Ho anirem veient. Escolta, competició, el Lidl Trek. Per fi ha aparegut aquell Lidl Trek que tu tant demanaves la temporada passada, que potser com a bloc o com a equip o com a estratègia podia fer front a un SD Works, que tots convenim que és un equip més de figures, perquè a l'inici de temporada les clàssiques entre Longo Borghini, de fet Bálsamo també va estar a punt de fotre-li la Rubé a Kopecky, és a dir, que el Lidl Trek és la kriptonita d'aquest Super SD Works.
Sí, 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 sens dubte això era un pas que jo crec que era bastant imminent, no? Perquè al final sí que quan tens un equip d'estrelles però que treballen de manera individual has de ser molt, molt superior per guanyar a un equip que realment treballa més com a equip, per dir-ho així. I és una mica, jo crec, que el que s'està veient, no? Al final, Lidl Trek ja va demostrar la temporada passada que tenien un bon bloc, que s'entenien molt bé a nivell d'això, de treball en equip, i a part, doncs, el fet de que Elisa Longo aquest any estigui demostrant que torna a estar al seu màxim nivell, juntament amb aquest treball d'equip, jo crec que és el que fa una mica el còctel de l'èxit, diguem. Perquè al final és això, o sigui, títol individual, ja cada vegada s'està veient que és més i més difícil tenir victòries. Però, bueno, sempre trobes casos com la Kopecky, no?, que sembla que no necessiti gaire ningú com per poder tenir grans resultats. Però bé, almenys ja veiem que les curses són molt més interessants, està tot molt més ajustat, i jo crec que realment aquesta temporada serà un goig de veure, perquè tenint en compte que és any olímpic i que tothom està ja en el màxim rendiment, doncs jo crec que tindrem batalles molt boniques.
Ara parlàvem de l'SD Works, parlàvem de les figures, a mi em va deixar, no sé si dir-te que glaçat, però em va impactar la notícia de la no renovació de Vollering per l'equip, pel fet en si, pel moment en què es va produir, just abans d'aquestes clàssiques importants, entre els vostres grups de WhatsApp, de l'equip, de ciclistes, això va petar també o no?
Bé, ja fa temps que se n'està parlant d'això, ja se senten rumors i, bueno, jo crec que tots una mica estem bastant d'acord en el punt de que s'ha de separar una mica la gran quantitat d'estrelles que tenen, diguem, i que això també farà progressar el ciclisme femení en general. És a dir, quan deixes de tenir un únic equip dominant i passes a distribuir aquestes líders que tindran una feina d'equip a darrere, jo crec que això farà que sigui un ciclisme molt més bonic, molt més ajustat, i que realment doncs, tornin a tenir molta importància tot el tema de tàctica, no? Que al final ara era com, bueno, arrenca la Demi i guanya. Mm. O quan hi havia enemic Van Vleuten, arrenca enemic i guanya. Ara jo crec que cada vegada serà menys així, perquè això mateix, gràcies a la feina d'equip, quedarà la cosa molt més ajustada.
I sortirem guanyant tots. Hem fet una mica de repàs de tot plegat. Tu ara aquests dies tindrem per Bèlgica amb aquestes clàssiques de les Ardenes. Explica'ns una mica què t'espera i vaja, quins objectius et marques.
Bé, doncs ara aquesta primera Amstel, aquest diumenge, vaig una mica amb bastanta incertesa, no? Perquè no sé, és una cursa que no he fet mai. No sé com, bueno, tot i que he estat mirant bastant a les altres edicions i he estat estudiant una mica doncs, com se sol desencadenar la cursa. Tot i així, el fet de venir en altura és el que comentava abans. Mm. Sempre és una mica d'incertesa, no? De dir no sé com el cos reaccionarà amb aquestes altíssimes intensitats i que al final Bèlgica és l'escola del ciclisme i són les curses més bèsties, amb diferència. Llavors, bueno, haurem de veure. L'únic que sí que vaig amb moltes ganes, crec que és una cursa que em pot agradar molt i, a part, amb l'equip jo crec que podrem fer molta feina, no? Tenim corredores molt fortes, ha tornat l'Ashley, que també estava de concentració en altura, i aquest any tenim un fitxatge nou que també està demostrant estar en un altíssim nivell, que és la Kim Lecord. Mm-hmm. I bé, doncs crec que realment amb elles dues podrem estar allà i a veure què passa.
Una curiositat. Dies enrere vaig estar a Flandes, pel Tour de Flandes, i el Fletxa sempre em parlava del Park Hotel, que és un hotel que hi ha a Roseler, a Kortrijk, que és una situació estratègica, perquè està entre el final de Flandes, o de Narda, i Roubaix. I això feia que històricament molts equips potents establissin allà doncs, la seva base durant ja uns 10-12 dies per fer estades aprofitant les dues curses. Vosaltres, clar, això ara ha canviat, perquè hi ha equips potents que el que fan ja és llogar una casa gran per tot l'equip durant 3 mesos, 4 mesos i fer allà aquestes estades per preparar les clàssiques. Vosaltres com ho feu aquests dies que encadeneu diverses curses i uns quants dies per allà?
Nosaltres amb això també funcionem una mica amb una casa, diguem, que tenen llogada durant l'època de les clàssiques. Mm-hmm. Llavors és una macrocasa d'aquestes belgues que té, no sé si 10 habitacions o una cosa així. Llavors sí que per l'equip més de clàssiques, és a dir, la part de l'equip que està més enfocat en totes aquestes, no? En el conjunt de Flandes, de la Paris-Roubaix, etc., doncs ja les concentren allà. I a partir d'allà doncs, van fent subgrups, no?, per anar veient les curses i anar fent reconeixements. Jo, en el meu cas, com que vaig una mica a última hora pel fet aquest d'haver estat en altura, doncs tot això no ho he pogut fer. Llavors, directament ens envien en un punt, també en un hotel que és sponsor de l'equip i que queda també una mica a la zona intermitja de les Ardenes. I jo, en el meu cas, ja et dic, estarem allà a l'hotel. Reconeixements, em sembla que de Fleix i Lieix alguna part podré fer, però, bueno, en general, ja et dic, se centra molt més, sobretot en París-Roubaix, de les que més reconeixements es fan, i de Flandes, també.
Que guapo que ha de ser també com a aficionat, aquests dies voltar per allà, anar veient els diferents equips com fan aquests reconeixements. Escolta, acabo perquè hem començat parlant. Tu m'ho citaves, aquestes proves d'inici de temporada a Mallorca que han anat apareixent. No ho havíem comentat encara. Aquesta volta, la Volta a Catalunya, la prova femenina, per hem d'anar també jugant sempre amb el llenguatge. Aquest any, 3 etapes, que això ja se sabia, però clar, no estava confirmat i sempre teníem aquella mica de temor de dir, a veure si al final això no acabarà passant. Suposo que contenta, veure la prova de casa com també va creixent.
Sí, tant, és molt, molt il·lusionant veure, bueno, primera que corre Catalunya, sempre és un plaer. Crec que tenim una zona privilegiadíssima, tant a nivell de carreteres com de orologia, una mica, i temps. És que tenim la combinació perfecta i sempre havia pensat, no?, que és que és una llàstima no poder córrer més aquí perquè realment tenim unes condicions excepcionals i el fet aquest que estiguin apostant per afegir dies de cursa, sobretot el que valoro molt és que ho fan de manera molt professional, és una cursa molt, molt ben organitzada a nivell de seguretat, a nivell de tot, llavors que es faci en aquestes condicions i que a més s'allargui en el temps, crec que demostra doncs, una clara intencionalitat d'apostar, seguir apostant pel ciclisme femení i tant de bo doncs, podem arribar un dia a tenir una volta de 7 o 8 etapes aquí a Catalunya, perquè realment quan els equips ja van venir a la revolta, quan era això d'un sol dia,
sí.
ja es deia, no? Ja se sentia que, ostres, que era una cursa molt, molt ben organitzada, amb molta seriositat, i tots tenien ganes de tornar, així que jo crec que aquest any serà un total èxit i jo, de veritat, que és una de les curses que em fa més il·lusió d'aquesta temporada.
Bé. Anem obrint el camí per si això es consolida. Mireia, que vagi molt bé per les Ardenes. Anirem seguint a veure com van les coses i amb tu tornem a parlar d'aquí unes setmanes.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I després de parlar amb la Mireia, ens queda una altra conversa pendent amb el Marc Brustenga, dues temporades al Trek, i que aquesta temporada fitxat pel Kern Pharma. Ara en parlem, però abans us deia, a l'inici, que us volia explicar una cosa de la Volta Ciclista a Catalunya, la seva versió femenina, el proper mes de juny. Bé, hi ha 20 equips inscrits, 20 equips que la disputaran, els més potents, doncs probablement l'AG Insurance, l'equip de la Mireia Benito, justament, l'FDG de Francesc i també l'equip Movistar. 20 equips. Podrien ser 21. Perquè hi ha un equip que ha sol·licitat a la Volta poder participar perquè tenen una corredora i els interessa molt que pugui disputar la Volta per preparar-se, atenció, pels Jocs Olímpics, els de París, d'aquest estiu. És a dir, que la Volta creix en tots els sentits, també com a banc de proves, com a preparació per una cita tan important com els Jocs Olímpics. Veurem què passa en aquests propers dies, no està tancat, però hi ha un equip que ha sol·licitat a l'organització de la Volta participar, a afegir-se en aquesta primera edició per etapes de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ara són 20, però no descarteu que d'aquí uns dies es faci oficial que siguin 21 la Volta i la mirada posada en els Jocs Olímpics. Ara sí, com us deia, el Marc Brustenga. Amb ell, dues temporades al Trek i aquest any al Kern Pharma, hi vam parlar setmanes enrere. Era una conversa que teníem pendent i tampoc era per parlar d'actualitat, sinó que volíem saber com se sentia, quin Marc Brustenga tenim ara mateix al davant. És el mateix d'abans de fitxar pel Trek? És un altre ciclista? Però sobretot, quina persona s'amaga darrere el ciclista, perquè el Marc ha patit molt, ara està superant uns problemes físics, una última lesió, de fet ja està a punt de tornar a competir, però res, això poca cosa. Temps enrere sí que, amb uns problemes al maluc importants que mai sabia què era, allò sí que va dibuixar-li un futur negre al ciclista català, el va fer enfonsar anímicament, i li agraïm moltíssim que aquí a Ràdio Volta s'hagi obert d'aquesta manera perquè sabrem com va viure tot aquell procés. Conversa molt humana amb el Marc Brustenga. Això és el resum, en aquests propers minuts, el resum dels seus últims dos anys.
Marc, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
T'agrada el color verd?
Sí. La veritat és que sí, queda bé. Queda més elegant, jo crec.
Sí, la veritat és que és molt elegant aquesta equipació del Kern Pharma. D'entrada volia saber com t'estàs trobant amb els companys, amb la direcció tècnica de l'equip, amb tota l'estructura.
Superbé. Des del principi ja que... Bueno, des del principi que vaig començar a tindre relació amb l'equip, molt bé. O sigui, molt proper, molt familiar. Al final, tot això, aquest equip va començar fa 4 anys, crec, que van ser, bueno, el professional. I clar, al final és això, vull dir, fa 4 anys ell només tenia una estructura sub-23 i júnior, i clar, al final es nota també aquest contacte humà, doncs es nota. que són, bueno, és més familiar, veus l'estructura més, bueno, que al final tots ens coneixem entre tots i és més, bueno, hi ha més bona relació, bueno, no sé, és...
No, tothom coincideix en parlar més d'una família que no pas d'un equip, i suposo que és això que notes.
Sí, exacte, té coses bones i clar, també després també coses, jo crec, dolentes, vull dir, no, ara no et sabria dir, però vull dir que al final també estem parlant que és el, això, el ciclisme professional, i a vegades el punt aquest de la família, doncs clar, també ho has de deixar una mica a part, perquè no tot és flors i violes, també clar, al final hi ha un moment que s'ha de pedalar i s'ha de, bueno, s'ha de lluitar, i això al final la família també molt bé, però clar, arriba un punt que...
Amb la família ens estimem molt i a vegades ens discutim. T'anava a preguntar pel teu pas pel Trek, però abans ara deies al principi, com va ser el principi al Care Pharma? Com t'arriba l'oferta, què et proposen, com et decideixes tu?
A veure, jo dic, soc sincer, que vull dir, jo no és que no tingués moltes opcions. La veritat, jo ara estic aquí, però ara mateix podria estar sense equip. I això és una veritat. Jo vaig acabar l'any, vull dir, on poso la pell d'un mànager i veient com jo vaig acabar l'any, no sóc un corredor que potser hagués apostat, o sigui, que era complicat. Estava en una situació que jo, el meu rendiment no era molt bo, ja tenia un problema que en principi ens pensàvem que l'havíem solucionat, però encara no l'havia solucionat, i em donava la sensació que anava millor, però bueno, anava fent. Jo ho penso, em fico la pell d'un mànager, perquè a poc ja vas aprenent tot aquest món i tu veus, dius, aquest corredor potser no em sortirà rentable, perquè al final és així el ciclisme. Però bueno, al final, doncs mira, vaig tindre la gran sort de que el Juanjo i que, bueno, que l'equip que em farma, doncs, confiés en mi com a ciclista que ja coneixien d'abans. Jo crec que un gran punt és aquest, que en el seu moment, a la categoria sub-23, em van haver d'aguantar com a rival en aquell moment Lizarte, i jo estava en el Caja Rural, i jo crec que, bueno, una mica també ve així, de la confiança aquesta que van veure el ciclista que tinc dins. I just després del moment de firmar el contracte i tal, una setmana després em van dir que m'havien d'operar de la cadera. I clar, jo era un moment que vaig pensar, hòstia, això per un... Clar, pensar i dir, hosta, per... jo era una il·lusió, perquè vaig dir, per fi m'han trobat el que tinc. Però per un mànager acabar de firmar un contracte i dir, hòstia, oi, s'ha d'operar, però des del primer moment, super... amb una confiança plena en mi i que si era la solució, doncs endavant i que a tope. I la veritat que m'he trobat molt, molt arropat per l'equip i super, super bé. I després, doncs, d'aquí ja a poc, doncs això, ja que estem parlant que això, l'operació va ser l'octubre.
Tens la sensació, clar, vens del Trek, hosti, que és un dels equips punters a la màxima categoria, tens la sensació, allò que es diu a vegades, d'haver fet un pas enrere per acabar-ne fent dos endavant?
No sé, o sigui, no sé quants passos enrere he fet ni quants en faré endavant, l'únic que sé que ara estic feliç. O sigui, que jo crec que ja... No sé si n'he fet enrere o ja n'he fet endavant, ja, des d'un principi. O sigui, m'és igual la categoria, m'és igual els colors, m'és igual... O sigui, m'és igual. Ara mateix estic aquí i estic feliç. I en part és pel tema de la lesió, però el tornar a disfrutar, el pujar-te sobre la bici i el simple fet de sortir en bici i no tindre mal, ni i disfrutar i veure... doncs la natura, estar amb la natura, amb la bici, patir, estar rebentat a la tarda al sofà perquè has fet un entreno de 6 hores i el dia següent aixecar-te i tornar-hi i disfrutar-ho, això feia 2 anys que potser no ho podia fer i ara sóc molt feliç.
Ja podem acabar l'entrevista perquè ja tenim el titular allò. Realment m'ha agradat sentir-te com eres de contundent amb això. Què ha fallat en el teu pas pel Trek? Per què no han funcionat les coses? Per aquests problemes físics? Que no ha acabat de rutllar?
Al final, vull dir, jo tinc la gran sort que tota la meva carrera esportiva, que podem dir que és des dels 5 anys, encara que al principi no era, era un pura diversió, jo mai havia tingut cap lesió, mai en la meva vida. Doncs ha arribat al punt aquest fa 2 anys que ha sigut potser en el moment que jo aconsegueixes un dels teus somnis, que és dedicar-te i arribar al màxim nivell, doncs s'ha juntat amb un punt que, en un moment, doncs que mira, doncs he tingut un problema de salut, bueno, salut, sí, bueno, de salut, i ja està, no s'hi pot fer res, vull dir, ara per fi, doncs ja està solucionat i ara puc disfrutar una altra vegada. Jo crec que, bueno, es podria haver trobat abans? Sí, No es va trobar? No. Doncs mira, al final les circumstàncies van ser les que van ser i tot va anar com va anar. Es va intentar fer el millor i jo vaig intentar donar el millor i no va poder ser. I jo em trobo la sensació, jo li vaig dir al Markel, al Markel Irizar en el seu moment, dic, tinc una sensació d'impotència, perquè jo he estat en un equip, bueno, en els millors equips, i jo no he pogut demostrar el que sóc. I és una sensació d'impotència. Però bueno, que vull dir que això no s'ha...
I tot això com t'ho vas retornar al trec? Ells van estar al teu costat, et van entendre, o escolta'm, allà s'ha de guanyar, s'han d'obtenir resultats i és el món professional que et devora el dia a dia.
A veure, al final és el que diem, vull dir, és el món laboral, és un professional, és un món laboral. Arribes com a sub-23, bueno, que jo ja era el meu últim any, que ho has guanyat bastant en la categoria sub-23 aquí a Espanya, com a classicomen o així, i al final hi ha unes expectatives que has de complir, bueno, sí, ho has de complir, i bueno, doncs no acabes d'anar com s'esperava. Doncs al final jo vaig notar l'apoyo del Markel, de gent, però sí que és veritat que va arribar a un punt que potser, doncs bueno, clar, al final no es va acabar de trobar la solució del problema, d'arrel, i ens pensàvem que potser doncs, bueno, no et donava més, fins i tot jo, ja, o sigui, jo ja tampoc era com, bueno, aquí, fins aquí arribo, no puc més, però bueno, jo en el fons sabia que alguna cosa no quadrava, perquè, vulguis o no, doncs són molts anys en bici, i tu veus més o menys el teu nivell. Jo no sóc el Pogacar, no sóc el Remco, però tampoc era el Marc que he estat aquests dos anys, no acabava de ser jo, no em trobava. I res, jo per part de l'equip em van ajudar, però sí que bueno, al final també és això, arribar a un punt que quan veuen que el nivell no era el que potser s'esperaven, doncs ja va ser un punt de dir, bueno, doncs bueno, no em van renovar i això. Que és totalment jo em poso a l'equip del Trek, i, o sigui, a la pell del Trek, i ho trobo totalment comprensible. O sigui, tens una persona que no t'està funcionant i no acabes de saber què li passa, i que dius, ah, bueno, potser és això, potser és l'altre, o ara és això, o ara... Clar, perquè també arribava un punt que, bueno, si era malalt, que si era no sé què... perquè al final el cos va com va, o sigui, ja anava rebentat tot el dia, doncs jo ho entenc, també. O sigui, jo on em poso dic, i ho entenc. Entenc, o sigui, no tinc res en contra de l'equip, ni estic enfadat, ni res. O sigui que, bueno, doncs pots compartir coses, no compartir-les, però vull dir, no, això al final és el món professional. I és així, a vegades és molt maco, però també és dur, el món laboral. Com estem parlant de ciclisme, podríem estar parlant d'un treballador qualsevol feina.
En aquest sentit, ja acabo amb el Trek, però en aquest sentit vas arribar a pensar en algun moment que t'havia passat la gran oportunitat pel davant i que si això no ho solucionaves, doncs hosti, que quina llàstima, que vés a saber quan tornaries a tenir oportunitats importants.
Vaig arribar a pensar tantes coses que ja no sé què faig. No, físicament va ser molt dur, perquè jo tenia mal, però va arribar a un punt que era més dur mentalment que físicament. O sigui, jo veia la bici i va haver algun dia que em posava a plorar, veient, o sigui, no tenia ganes d'agafar la bici. I no perquè jo, dius, ja n'he tingut prou d'això. O sigui, ja he vist que la meva etapa ja ha acabat. No, sinó tot això estava passant per unes circumstàncies que jo no sabia què em passava. I clar, és dur, saps? Veure que, bueno, dius, què passa? Doncs, bueno, estava enfadat amb tothom, amb la meva família. No, els meus pares i tot m'ho van dir, que al moment de l'operació, al cap de 2 setmanes, van dir, estàs diferent. I encara no havia agafat ni la bici, eh? Estàs diferent. I era això, el simple fet aquest de doncs, no tindre molèstia, poder dormir, poder això, estar tranquil. I després, doncs, sí, sí. En algun moment, clar, que penses de dir, bueno, doncs, l'any que ve potser no tinc equip, no... I tinc 24 anys i la meva carrera esportiva, saps? Ni fa 2 anys era tan bon i ara soc tan dolent.
Bé, arribes al Care Pharma, mirem cap al futur, quin marc esperes trobar? És cert que el teu perfil potser no era un perfil molt habitual, el Care Pharma, aquest home ràpid, potser no un sprinter pur, però sí que tu deies abans classicoma, no sé si aquí hi havia tant aquest perfil. Què esperes tu?
Tornar a ser el Marc que podíem dir a nivell sub-23, però millor, perquè si no... no, però amb tota l'experiència, jo dic que, vull dir, em pot haver passat tot això aquests 2 últims anys, però he après molt, i també he evolucionat molt com a ciclista i com a persona. Jo crec que al final tot suma, i quan estàs en moments dolents és quan aprens de veritat, més que no quan estàs a la glòria. I espero, doncs, tornar a disfrutar sobre la bici, tornar-me a trobar com a ciclista, guanyar, o sigui, tot així és progressiu, saps? Perquè no guanyaré si no em torno a sentir ciclista. O sigui, vull dir, és un procés. Jo sé que jo ara no arribaré, però sí que és veritat que necessito tornar al feeling aquest de dir, vaig a una carrera, em poso uns dorsals i tens allò, tens la sensació aquesta de dir, estic aquí i sóc un més i puc disputar, em trobo per disputar i sumar a l'equip. I sí que el que dèiem és això, que el que em farma normalment no havia tingut, que estil de corredor més sprinter, més de, bueno, de clàssiques, de més ràpids. I bueno, ja amb el Juanjo ja vam parlar que, bueno, que aquest any volien apostar amb el Miguel Ángel i amb mi, en el Soto també i tot, pels sprints i per les carreres, que al final és això, que el ciclisme avui en dia amb els punts, doncs si pots anar a les carreres i poder en un sprint rascar, bueno, victòries o pòdium o un top 5, clar, vol dir que és, bueno, estàs sumant punts per l'equip, que al final és trist o no, bueno, com ho miri, bueno, cada un tindrà la seva opinió, però és l'important ara en el ciclisme, i en un equip com un Conti Pro que, bueno, que es vol mantenir, que vol millorar i vol progressar i vol créixer, doncs has de tindre més punts.
En aquest sentit, per tot això que expliques dels punts, també des de fora, ostres, ve el Marc del Trek, de passar 2 anys al Trek, sents pressió? Clar, jo des de fora també et diria, home, tenint el Juanjo al costat, gairebé que te la treu aquesta pressió per la manera de ser, però tu sents pressió?
No, ho veig tot diferent, ja. Veritat. Jo he passat...
Realment ets un altre Marc, eh?
Sí, jo crec que sí. Ho veig diferent, aprens, veus també què és el món professional. Clar, vull dir, fa 2 anys no sabies el que era el món professional, i ho tenies tot idealitzat. I és això, estàs dins, ara ho coneixes, ara veus com funciona. També saps quan has de fer una cosa, quan no has de fer una altra. I és això, pressió? No, ara mateix no. Després si... Bueno, ja t'ho dic, després a mitja temporada ja no ho sé el que passarà, però... No tinc pressió. Fer les coses bé, que la salut, sort t'acompanyi i que surti el que hagi de sortir. Però si les coses les fas bé i amb carinyo i tot ho fas amb el millor de tu, doncs arribaràs on puguis arribar. I si arribo fins allà i ho dono tot, doncs la pressió no n'hauré de tindre, perquè ho hauré donat tot. Si no puc fer més, doncs perquè no podré fer més. Però no serà de dir, hòstia, és que t'estic molta pressió, no? Doncs fer-ho tot el millor possible, i després et poden dir moltes coses, però dius, jo ho he donat tot, doncs no puc fer més. Després potser, bueno, doncs em feu fora, va, però no ho he donat tot.
Ara tens 2 anys de contracte, no?
Sí.
M'agradaria acabar, o abans d'acabar, tornar per on havíem començat, per l'equip. No sé si t'han fet alguna penyora o t'han fet pujar sobre la taula a cantar com a nou fitxatge d'aquest any. Aquí es fa això o no?
No es feia, però aquest any ho vam fer.
Ho
vam fer nosaltres mateixos.
Ah, vosaltres veu això, els que
sí,
veu...
Sí. Ens vam anar bueno, no, al final vam dir, bueno, però això va ser la primera concentració, estem al novembre, la primera concentració entre tots, i no, ells no... Clar, al final també és un equip jove, i els corredors d'aquest equip normal, clar, sempre han estat com a la mateixa estructura. Al final, això, i el vindre el Soto i... Jo, en el moment que vaig entrar al Trek, també et fan una, bueno, novetada, tal. Doncs sí, vam dir, ostres, però ens podria comprar unes disfresses o alguna cosa. I al sopar, vam fer un sopar. Doncs al sopar ens disfressem, així. I van anar a comprar unes disfresses i ens vam disfressar.
De?
Jo, ostres, ara no me'n recordo. Jo de bombera. En femení. Ostres, i els altres... No me'n recordo, però bueno, disfresses.
El Trek, n'havies hagut de fer alguna també o no?
Sí, però bueno, era més privat.
Bé, deixem-ho aquí. No, preguntava això perquè sí que és cert, aquí els corredors venen molt del finisher i pugen al Kern Pharma. Tu en aquest sentit has tingut una trajectòria, no sé si dir atípica, per la Fundació Contador. Vas anar a França, vas passar pel Caja Rural Després va ser quan vas arribar al Trek. I què, Paquet, que sí que hi ha molts catalans a l'equip, però aquest que no ve de l'estructura clàssica, a veure si li fotem alguna...
Ho hem fet tot, tots els nous. Tots els nous que vam entrar, doncs, encara els del finisher que pujaven també. O sigui, tots així. I, hòstia, al final fa equip. No sé, està bé. I al final vam dir, ostres, com pot ser que no ho feu? Si això és impensable, s'ha de fer. No, però què hem de fer? I els vam dir, va, anem a comprar unes disfresses, i va ser res, la mateixa tarda van comprar i això. Però quasi ben les vam comprar nosaltres. Va ser com... això, però bé, molt bé, molt bé.
Marc, aquest nou Marc, que tinguis molta sort aquesta temporada.
Moltes gràcies.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.